El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El preu del lloguer a Sabadell supera ja els límits previs a la crisi econòmica del 2008. Segons dades de l'Incasòl i que ha publicat la Cambra de la Propietat de Sabadell i la Comarca, el preu del lloguer se situava de mitjana en els 641,09 euros el 2007, mentre que ara és de 683,98, per tant, pràcticament 40 euros més que abans de la bombolla immobiliària. Repassem aquestes dades conversant amb Miquel Àngel Vicente, que és advocat i adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat de Sabadell i la Comarca. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, encantat de col·laborar.
Les dades ens diuen això, que el preu del lloguer se situa actualment als 683,98 euros, 10 més que l'any passat, 51 més que fa dos anys. Per tant, podem dir ja que el preu del lloguer està en ascens a la ciutat de Sabadell?
El preu, com es pot observar a les dades, però no sé si us hem facilitat una sèrie estadística tret d'Incasòl i també d'Idescat, de la Generalitat de Catalunya, el que s'observa és que des del 2008, que està una mica per sota del preu actual, ja va haver una davallada coincidint amb la crisi, que va arribar a baixar fins a 488 euros el 2014, i ara el 2020 ha tornat a pujar fins als 683 euros que comentàveu. És a dir, els preus oscil·len. O sigui, oscil·len com és propi d'una economia de mercat. La qüestió és que el problema que tenim, una cosa que vull advertir clarament, és que això són preus mitjans de la ciutat de Sabadell. I clar, hi ha diversitat de barris i, per tant, diversitat de preus, per això estem parlant sempre de preus mitjans. El que volem dir és que els preus oscil·len d'acord a unes regles. Les regles del mercat. El problema està en que, desgraciadament, el que tenim avui dia és que ha coincidit una etapa alcista del preu del lloguer amb una crisi repentina i inesperada que ha fet perdre poder adquisitiu a molts llogaters i, evidentment, a moltíssima gent que ha perdut la feina o que no, o que està en ERTE. Per tant, aquesta desgràcia és el que està provocant aquestes situacions de precarietat i d'emergència social respecte del lloguer.
Clar, però més enllà d'això, el que sí que és evident és que la situació de les famílies a 2020, que les dades són de 2020 i no de 2021, en 2020 no té res a veure la que era 2007, a nivell de poder adquisitiu, a nivell de sou, sabem el que ha passat, no?, durant aquests 13-14 anys. Per tant, la incidència que té, allò famós que ens expliquen del percentatge que dediquen les famílies, no?, a pagar l'habitatge, ha anat creixent perquè el creixement d'aquests preus no ha anat lligat a un increment del poder adquisitiu, no?
Clar, això és veritat. Si el poder adquisitiu ha sofert diferents càstigs, no?, podríem dir així, i diferents crisis que s'han enllaçat una amb l'altra i ha fet que molta gent encara no s'ha pogut recuperar de les crisis anteriors. Clar, això es va arrossegant de manera que el que hauria de ser capaç de pagar un lloguer normal, ara les famílies han de destinar un percentatge molt superior a pagar lloguer. Per tant, és obvi que alguna cosa s'ha de fer davant d'aquesta situació.
Clar, parlàvem d'aquesta oscil·lació, no?, fruit de les regles de l'economia de mercat, no? Però quin és el problema? Perquè això ens parla d'oferta i demanda. Vol dir que creixen perquè hi ha pocs pisos de lloguer a la ciutat de Sabadell?
Evidentment. O sigui, nosaltres ja vam advertir en el seu dia que la contenció del preu de la renda provocaria una contracció del mercat. De totes maneres, això no vol dir que hem de deixar el mercat a la libre evolució quan tenim a sobre un problema com és la crisi de poder adquisitiu que estem patint. De totes maneres, sí que és veritat que el preu del mercat s'autoregula. La imposició d'un límit el que està provocant és que hi hagi menys pisos en oferta. Per què? Perquè molts propietaris han arribat a la conclusió que és més rendible, que ja no és rendible posar en lloguer al pis, sinó que és millor prendre, o inclús en els puestos que són turístics, doncs derivar a llogar el pis com un apartament turístic. Això provoca que hi hagi menys pisos en el mercat. I això fa pujar el preu del lloguer. I això o impulsa que hi hagi menys pisos en el mercat. Llavors, clar, el que està provocant és una major tensió en el mercat.
Per tant, aquestes legislacions, per vosaltres el que estan fent és provocant que hi hagi persones que decideixin que, entre cometes, entenguin l'expressió, no?, pel cant de guanyar, tant per tant no poso el pis a lloguer, no?
Això, aquest és un fenomen que s'està produint. Això és perquè, evidentment, hi ha persones que pensen que no obtenen la rendibilitat que han d'obtenir. Llavors hi ha una sortida del mercat d'aquests pisos. Llavors, clar, això com s'ha de pal·liar? Doncs hi ha alternatives. S'hauria d'intentar estimular que el petit propietari tingui interès en mantenir-se al mercat a base de doncs, propostes doncs, com, per exemple, doncs, millores o avantatges fiscals o algun tipus d'ajuda perquè aquests pisos no surtin del mercat i el petit propietari estigui disposat a mantenir-se en el mercat a un preu inferior del que estem parlant. A més, també hem de tenir en compte que hi ha una manca endèmica de l'habitatge social, que això és el que ajudaria que persones amb una necessitat extrema poguessin tenir accés a un habitatge digne. Això és el que precisament ara s'està posant sobre la taula, que s'està intentant pal·liar amb noves promocions, esperem que així sigui, però clar, mentre aquests pisos no estiguin al mercat, doncs el sector privat hauria d'ajudar, hauria d'apoyar. Nosaltres penseu que representem a petits propietaris. Clar, aquest petit propietari també en depèn del seu lloguer. Per tant, hi ha de tenir un cert estímul per poder mantenir el pis en el mercat i no tenir la temptació de simplement vendre'l per desesperació o perquè pensen que no hi ha una altra sortida.
Una altra de les dades que posen damunt la taula, a banda de la mitjana de preus del lloguer, una altra dada molt interessant és la mitjana de contractes de lloguer, no? Que explicaria això de l'oferta i la demanda que dèiem. No? Clar, en aquests moments estem en una xifra, en un punt, 2020, 3.253 contractes de lloguer són menys que l'any 2019 i menys que l'any 2018, quan es va arribar fins a 4.169. Això vol dir que la gent opta més per comprar que no pas per llogar per la pròpia situació que genera el propi mercat del lloguer?
En part sí, i en part doncs, hi ha persones que no renoven els contractes o els deixen estar, que es vagin prorrogant tàcitament, per exemple. No? Llavors, clar, això fa que hi hagi menys contractes registrats. M'entenc el que vull dir? Hi ha contractes que arriben ja al venciment i bueno, es deixen en tàcita reconducció i no
llavors aquests no els registren.
Clar. I això també afegit a el que acabes de comentar.
Perquè també el fet d'aquest volum o no de contractes de lloguer també explicaria la situació del mercat. Li dic perquè el canvi, és a dir, en aquest cas també va acompanyat d'una gràfica en què es veu clarament una pujada molt important del 2008 al 2014, no? Una petita baixada entre 2014 i 2018 i una altra baixada molt gran, no? De nou, no? Per tant, la situació també s'explica, també els preus també expliquen aquesta situació?
Clar, naturalment. O sigui, com heu vist, el 2014 els preus van agafar un preu mínim, llavors això estimulava doncs, la contractació, perquè els preus eren molt més assequibles. Llavors, clar, va arribar un punt en què les persones que no tenien poder adquisitiu perquè havien perdut a la crisi anterior feia provocar que el propietari que volgués arrendar havia de baixar necessàriament el preu si és que volia llogar. I com que hi havia possibilitat d'incorporar pisos al mercat, la prova està en que baixant el preu es jugava indiscutiblement. Això era una regulació espontània que es va passar en aquelles dates.
Actualment, i veient aquest increment de preus, som en una bombolla del lloguer?
Home, és molt complicat de dir. A veure, pensem que aquí estem molt, molt influenciats per les coses que passen a la ciutat de Barcelona, que és un cas molt especial. Jo crec que no és que hi hagi especulació, hi poden haver casos, no et dic que no, vull dir, no podem generalitzar tampoc, però jo crec que el problema està en que hi ha una manca de pisos en oferta, perquè, ja dic, la rentabilitat en baixar i en no relaxar-se les polítiques fiscals que afavoreixin l'arrendament, el que provoca és que precisament la gent no tingui gaire interès en tornar a posar en circulació pisos. Llavors el capital se'n va cap a altres inversions diferents. Això és el que provoca que hi hagi un augment del preu, entre d'altres coses.
Per tant, aquesta pèrdua d'interès. En aquest document que acompanya aquestes dades, no?, que és aquest InfoCambra que fan periòdicament des de la Cambra de la Propietat de Sabadell i la Comarca, parlen també d'aquesta regulació. No? Ara fèiem una pinzellada abans, no? Parlava vostè de com regular aquesta situació. La proposta de regulació per part de la Cambra de la Propietat, quina seria? És a dir, fa falta una regulació? Li he entès que sí, que Mercat Lliure tampoc és la solució, però cap on hauria d'anar aquesta regulació?
Doncs nosaltres ens hem posicionat sempre des de que es va aprovar o s'estava estudiant la llei aquesta de regulació de preus, ens vam manifestar en contra d'aquesta llei, no perquè no sigui necessària un control del mercat, sinó de la manera en què s'havia fet. S'ha fet d'una manera amb manca de consens, sense preguntar a ningú. És a dir, i això pues, realment el que no podem fer és contraposar els interessos d'un amb els interessos dels altres. Hem d'intentar consensuar una solució que sigui raonable. La veritat és que, a part de les deficiències tècniques, creiem que la qüestió està en estimular el sector privat perquè s'incorpori amb aquesta baixada de preus voluntària. Però, clar, això a canvi de què? A canvi de tenir algun tipus de contraprestació. Vull dir, en principi, se rumoreja que el ministre d'Avalos havia fet una proposta de beneficiar fiscalment propietaris, que sembla que a altres persones no els ha semblat correcta. Però jo crec que la solució aniria una mica per aquí, és a dir, provocar que el sector privat ajudi el sector públic en aquests mals moments perquè s'incorporin pisos i que hi hagin propietaris disposats a llogar i baixar el preu a canvi d'algun tipus d'incentiu per mantenir el pis en bones condicions o per aconseguir una certa equilibri de rentabilitat.
Perquè actualment els propietaris que decideixin llogar els seus immobles, segons vostè, no tenen incentius per fer-ho.
Home, naturalment. Imagini's que, en principi, hi ha persones que pensen que el propietari està molt protegit per les normes. Pura teoria. En principi, hi ha propietaris, estem sempre parlant del sector de petits mitjans propietaris, que posen el seu pis en circulació i després, si el llogater no paga, tenen grans dificultats per recuperar la propietat i triguen molt de temps en fer-ho. Llavors, han de tornar a fer una nova inversió per posar aquest pis novament en el mercat. Llavors, aquesta problemàtica i aquest temps fa que el propietari es replantegi el fet d'incorporar de nou el pis al mercat de lloguer. Llavors, aquest és un dels grans problemes que tenim aquí. Llavors, això es podria pal·liar, d'alguna manera, donar-li algun tipus d'avantatge al propietari perquè mantingui aquest interès.
Com ara, quins avantatges?
Doncs, per exemple, una rebaixa d'impostos no seria una mala mesura, o algun tipus d'ajut per fer una rehabilitació. I també, naturalment, intentar agilitzar la recuperació de la possessió quan hi ha una ocupació, diguéssim, il·legal. No? Aquest tipus de normes han d'anar tot en un pack, en un conjunt, per intentar que el mercat sigui àgil, vull dir que realment no sigui costós de tornar a posar un pis en el mercat quan es trenca un contracte de lloguer, quan s'incompleix un contracte. Es pugui fer un nou contracte i continuar-lo llogant.
Clar, aquí estem abordant aquesta situació que s'explica moltes vegades dels pisos buits, no? que hi ha a les ciutats.
Sí.
Aquests són de propietats, però també n'hi ha d'altres que són de bancs, no? I que són de persones que han deixat de pagar. En aquests casos, què s'hauria de fer?
Aquest és una altra guerra, diguéssim. Aquest és un altre problema. Aquí el gran tenidor, aquest gran tenidor que té pisos buits, que se'n despreocupa, que no té cap ganes ni de posar... Això és una altra història. Aquí hi ha grans tenidors que tenen un parc immobiliari que aquest sí que se'ls hauria de sentar i realment posar-los tots els elements perquè posin aquests pisos en funcionament al servei de la ciutadania, perquè realment això sí que és un gran problema. Nosaltres ja dic, creiem que és una altra lliga, nosaltres estem amb el petit propietari, però al gran propietari sí que se li hauria de provocar una posada a disposició d'aquests pisos que estan realment abandonats.
Clar, perquè no sé, vostès coneixen més el parc immobiliari de la ciutat de Sabadell, però no sé realment quin percentatge de pisos de lloguer es pot posar des del petit propietari o quin percentatge es pot posar des d'aquest gran tenidor, no? Pensem en la Sareb, etcètera, que realment tenen un volum doncs important. Clar. No sé el percentatge, ja et dic, segurament el sap vostè millor, però no sé si realment la situació seria molt diferent.
Home, la situació jo crec que seria una solució combinada, és a dir, el sector privat pot aportar-ne de finques, i, evidentment, aquests grans tenidors i la Sareb també en poden aportar. El que passa és que, clar, és un tipus de propietari al qual nosaltres no hi tenim accés. Vull dir, nosaltres hi podrem intentar gestionar i facilitar en el nostre sector de petit mitjà propietari. Però, clar, aquest gran propietari és l'administració la que, d'alguna manera, hauria d'agafar la iniciativa de provocar que tinguin interès i si no, pues, intentar, d'alguna manera, fer tot el possible perquè aquests grans tenidors posin en funcionament els pisos que tenen buits.
Deixi'm que per acabar li pregunti per la compra. Hem estat parlant molt, molt del lloguer, no? La situació de la compra quina és en aquests moments a la ciutat de Sabadell?
Home, la situació de la compra no és... El preu està... Aquí sí que podríem dir que el preu està una mica per sobre de lo que realment hauria de ser. Esperem que hi hagi una baixada en els pròxims mesos, no? El problema està en que, clar, aquí, de totes formes, encara no s'està reflectint l'efecte de la pèrdua de poder adquisitiu. Ara ja cada cop és més difícil d'accedir a un crèdit hipotecari. Llavors, clar, això necessàriament haurà de provocar que hi hagi més pisos que s'hagi de baixar el preu del de compra, diguéssim, dels habitatges, eh?
Clar, perquè a banda dels pisos de segona mà que se'n venen, no?, que aquell qui s'afardegi per internet segur que n'ha vist més d'un i més de dos,
sí.
A banda d'això també hi ha tota la situació global, no?, d'aquestes construccions que realment passeges especialment per la zona del centre i es veuen molts blocs de pisos en construcció.
Sí, sí, s'estan començant a veure promocions, eh? El que passa és que algunes d'aquestes promocions no són precisament assequibles. Vull dir, hi ha algunes que són realment, bueno, per un tipus de client que no és el que realment té accés a un habitatge, diguéssim, modest, no? Llavors, clar, aquí el que és necessari és que hi tornin a haver promocions de pisos que siguin, doncs, d'alguna manera, més orientats a la gent o un poder adquisitiu mitjà-baix.
Doncs, Miquel Àngel Vicente, advocat i adjunt a la direcció de la Cambra, gràcies per haver-nos atès avui i haver-nos ajudat a posar una mica damunt la taula aquestes dades sobre l'evolució del preu del lloguer. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
A vosaltres, a disposar.
Adéu, bon dia.
Adéu.